Què tal? Bona tarda, benvinguts al Parlem-ne en la seva edició Tertúlia. Una hora de programa en el que posarem al damunt de la taula temes de l'àmbit general que seran debatuts i opinats pels representants dels partits polítics amb representació municipal. Per tant, també sentirem els nostres polítics, en aquells més propers que representen a l'administració, dir la seva sobre temes de l'àmbit general. Vicent Lleó, d'Esquerra Republicana de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda.
Mari Carme Martí, de Convergència i Unió, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Font, del Partit Popular, bona tarda.
Bona tarda.
Antoni Espuny, per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda.
Estareu d'acord amb mi que una part importantíssima, jo m'atreviria a dir que el 75-80% del debat polític actual a Catalunya és el debat sobiranista. Jo no sé si això ens fa deixar de costat altres temes importants, o de fet és el que la gent demanda, el que el poble demanda i el que tenim al damunt de la taula els ciutadans i que posem per davant, i els polítics això ho noten, ho contrasten, els hi arriba i són els que bueno, en definitiva agafen aquest debat com a propi.
Home, jo el primer que m'agradaria comentar, diguéssim, que potser el debat polític avui ja està més agafat més per la gent que ens està apretant, que vol un referèndum, que vol una altra, no diguéssim la tercera via, vol una altra solució, la gent vol decidir. I una de les proves importants, i vam poder viure aquí en primera persona al nostre poble, va ser el gran èxit que va tindre la via catalana, no? Veure com aquí, per exemple, la Mella, necessitàvem unes 12.000 o 13.000 persones i en vam tindre més de 20.000, vull dir que va ser un èxit total. I això què vol dir? Això fica un toc d'atenció, doncs, als partits polítics, que ja no val això del pactisme que ens tenien acostumat fins ara, i no diré colors polítics, tots una mica, també Esquerra Republicana ha anat pactant el seu llarg temps, igual que Convergència, PSC, Partit Popular, etc. Vull dir, la gent el que vol és anar a les urnes i poder parlar, no? O sigui, poder parlar de la millor manera i, si pot ser, amb una pregunta clara, com estan intentant fer, no? El que passa que bé, el govern que tenim ara governant, el Partit Popular, pues, està ficant tots els entrebancs possibles, no dice res que la gent del poble es pugui expressar lliurement amb un referèndum, i un referèndum que hauria de ser vinculant i que pogués expressar l'opinió de tota la gent de Catalunya, no? Crec que, bueno, ja no cal parlar més, ni voldria ofendre ningú, però la falta d'un sentit democràtic de molts dirigents del Partit Popular, igual que de dirigents del Partit Socialista, pues, està fent que, pues, que tiréssim uns quants anys enrere i que no ens recordéssim que estem en una democràcia, i que el principal d'una democràcia és poder preguntar a la gent allò que opina, no? I què opina si vol ser un país més de la Unió Europea, si vol ser un país o si vol pertany a Espanya, perquè no, perquè també pot guanyar o no, evidentment. I crec que, com estaves dient al començament, potser no és, hi ha més un debat popular de la gent, hi ha un debat de la gent que ens està estirant als partits polítics per encaminar que es faci una consulta, i que cada dia, afortunadament, i per sobretot per les meves idees, el meu partit s'encamina més a l'independentisme, com se veuen les últimes enquestes, inclús les enquestes que ens donen els resultats als partits sobiranistes, no? Amb una majoria bastant, bastant important, i com veiem que els partits com el Partit Popular està baixant molt les enquestes, i inclús està passant darrere de Ciutadans i d'Iniciativa. Res més, vull dir, només era dir que el debat jo crec que l'està portant més la gent civil, la gent del poble, que no pas els polítics avui per avui.
Qui vol continuar?
Jo mateixa. Jo crec que, vull dir, el que no podem obviar és que hi ha un moviment, la gent es mou en un sentit i en un altre, en diferències amb el nombre de persones, però vull dir, la gent es mou, i el que no podem fer és els polítics quedant-se immòbils com si no passés res. És el moment de moure'ns, d'actuar, i jo crec que una de les coses que tindríem que fer és deixar que es fes el referèndum. Al fi i al cap, anar a votar és una cosa democràtica. I després es veurà, perquè tant de parlar de la majoria silenciosa per un cantó, la majoria silenciosa per un altre, home, el més fàcil de comptar, i tantes persones o tantes altres, el més fàcil és comptar els vots. Els vots és l'expressió democràtica del poble. Jo crec que amb això estem tots d'acord, tots els que estem sentats en aquesta taula som demòcrates i amb això estem d'acord, i crec que, vull dir, el més fàcil seria anar a votar i que guanyi pues, qui hagi de guanyar, la majoria, que això no vol dir que sigui l'opció més bona, però vull dir, estem en una democràcia i la majoria és la que democràticament ha de decidir el que vol. A partir d'aquí jo crec que hem de tenir els polítics ser prou oberts per donar-nos a compte de que les coses canvien, de que hi ha un moviment i que el que hem de fer és no posar pals a les rodes, deixar que la gent s'expressi i després ja veure, i anar pas a pas, i pas a pas se poden aconseguir coses. Jo no seria partidària de trencar, però vull dir, si s'ha de trencar perquè no hi ha cap més manera, doncs bueno, potser ho tindrem que fer-ho. El que s'ha de fer és escoltar la gent, i crec que tot el que es pugui dir abans de saber el resultat d'un referèndum, jo trobo que és parlar de més, perquè potser els que són partidaris de que guanyi la independència, que en aquest cas no és el que es vota, sinó que es votarà si tenim dret a decidir, potser després ens equivocarem i el que guanyaran seran els altres. Doncs bueno, democràticament s'ha d'acceptar el que és sortir, però anem a les urnes, que per algú vam estar 40 anys de franquisme sense poder votar i ara ens ho hem guanyat a pols poder anar a votar, doncs que ens deixin anar a votar, i després el que el poble decideixi, els polítics s'han de posar a l'alçada del que és la gent, que per algú es representem, i posar-nos al davant de la gent amb el que ells volen. Jo crec que és, tinc res més a dir.
Antonio, Joan Antonio.
En primer lloc, jo, amb una intervenció que vaig fer poc, parlem de que el senyor interlocutor, en aquest cas el senyor Franquim, va fer una pregunta com havia anat l'ou de la via catalana. Jo li vaig dir que va ser un èxit rotund. Això és un tema que està palès al carrer, que la capacitat d'organització que va tindre els responsables d'organitzar-ho tenia que tindre molta logística, i per tant ho reconec aquí davant dels meus companys de la taula, que tertulians avui, no? Ara bé, i aquí hi ha certes contradiccions, ja entrarem amb més càrrega de profunditat de la cadena humana o la via humana que es va fer l'11 de setembre. Segons la màxima responsable, que és la Carme Forcadell, si no és així, va dir, no, escolti, és que això no és una via humana, hi ha una cadena humana pel dret a decidir. El que vingui allí té que ser a favor de la independència, no? Això ho va puntualitzar, perquè era important que el que anava allí era a favor de la independència i no pel dret a decidir. I aquí va haver una certa confusió, aunque al final va puntualitzar que se considerava principalment que el que anava amb aquesta, amb tots els respectes, evidentment, jo estic fent ara una informació que és bo palesa, que la gent no es confongui, que això anava cap a la independència com una cosa ja ipso facto, no? I que suposo que va haver gent que es va afegir, com a festa que va ser, a nivell popular, en fi, tranquil·la, pacífica, això jo ho tinc a ressaltar. Però aquesta confusió és el que a mi em preocupa.
Jo crec que la gent que va anar no estava confusa, sabia tothom ben bé que anava.
Jo crec que tota la gent que va anar no era a favor de la independència, sinó que va anar també gent pel dret a decidir. És la meva opinió, cada un dirà el que vulgui, però va haver una confusió, i jo sé gent que va anar pel dret a decidir, no per la independència, perquè evidentment coneixo gent del Perelló, coneixo gent d'aquí, i va anar per aquest sentit, i això no es va deixar ben clar fins al final. Bé, va haver una persona que no me'n recordo com s'hi diu, la presidenta d'Òmnium Cultural, me'n recordo, que no tinc que amagar-se per
res,
la Muriel Casals, va dir que acceptaria, i estic fent, ara no tinc un retall de premsa, però la premsa hi ha que mirar-la i fer-la una miqueta de menoteca, va dir, home, si es fes a l'estat espanyol este dret a decidir, a mi em va bé. A mi em va bé. I va tindre una lluita, no sé en quina, va ser la Vanguardia. Diu, a mi em va bé perquè de totes maneres sabríem quins ha votat a favor de la independència o no a Catalunya, perquè evidentment se podria saber, no? Per tant, s'ha de decidir com a persones, perquè són persones que pertanyen a un territori, però són persones jurídiques, són jurídiques, hauria de ser a l'estat espanyol. I per cert, amb jo a l'estat espanyol tindríem algunes sorpreses també, eh? Vull dir, no mos penséssim, no? Per tant, dret a decidir si sí, estic a favor, ja ho he expressat, però no confusió una cosa amb la independència, perquè tot sembla que va cap a la independència. A veure, aquí hi ha un problema també, estic d'acord amb que ho he dit, que la gent civil és la que està espantejant en aquest sentit, però els polítics, tant els que estan en contra o estan a favor, o estan a la tercera via, perquè ara aquí jo he parlat abans que potser el representant d'Unió Democràtica que hagués estat aquí, hagués estat bé que haguéssim sigut cinc, no? Perquè que em faci una explicació pedagògica que vol dir la tercera via, eh? Jo sé que pels socialistes la tercera via vol dir el federalisme, però per Unió Democràtica no ho sé què vol dir la tercera via. És que ho he intentat buscar i no ho tinc clar, i com a ciutadà estic parlant, eh? Estic parlant, no ho tinc clar què vol dir la tercera via, no? Vull dir, i per tant crec que el moderador una pròxima vegada, doncs, cinc partits, no estaria malament que Unió Democràtica tingués la seva pròpia veu, si parlem d'aquest tema.
On que invitem els grups municipals...
No, d'acord, d'acord. Vull dir que seria bo que aquesta tercera via, pues, un representant legítim d'aquest partit, mos ho pogués dir. A veure, les enquestes són les que hi ha. Jo avui he sentit el senyor Mas i té raó amb això. I té raó. Diu, escolti, mira, això de que quan parlen de números de manifestants, jo no en crec res, jo sóc partidari del que ha dit ell, eh? Diu, aquí el que compten són els vots. Estos vots sí que se comptabilitzen, han entrat tants de vots, han votat a favor, han votat a Convergència, a Esquerra Republicana, a PSC, i això és el que compten. Els manifestants estan allí. I per tant pot ser una manifestació nombrosa. Jo d'això dels números que donen no m'ho crec ni a favor ni en contra, no m'ho crec res, perquè cada un tira per les seues ascues. Però seria, és curiós, una enquesta que va sortir, és curiós, perquè hi ha que analitzar-ho des del punt de vista sociològic, no pel contingut de l'enquesta, no? Si a més hi ha dues preguntes soles, tu vols un estat propi o vols la independència, sí o no, aquesta enquesta que es va fer últimament a La Vanguardia, sortia un 59% a favor dels enquestats, no sé si eren 2.000 i pico, 2.400 o 2.700, i un 40 i escaig, un no. Però si posaven ja tres preguntes, que és el que el senyor Duran Lleida vol introduir, suposo, i si aquí l'Unió hagués pogut desautoritzar, una tercera pregunta o una pregunta més, de dir, pues bueno, tu vols un Catalunya independent, tu vols un estat federal o confederat, o tu vols, pues, un estat autònom com actual, la cosa ja varia molt. Ja varia molt. Passava del 40, del 59, dels que volien independència, passava al 45%, i els altres es repartien entre el federalisme i per tant, una tercera opció és vital. És vital perquè canvia molt el sentit del món.
Te dices un dato, perdona, no, perquè,
no estic donant cap
perquè les dades que dius són correctes, però te falta ficar el tant percent d'abstenció que diu, no, o no ho sé.
Aquí votaven el 75 o el 77%. Llàstima de no portar-ho perquè ho tinc a casa, però era el 75 o el 74%, important, dels que s'havien enquestat. Per tant, tres preguntes a C2 canvia molt. I per tant aquí suposo que quan anem preparant la pregunta per fer la consulta, els partits sobiranistes, me sembla que són Convergència i no cap, sense cap dubte Esquerra Republicana, però els altres ja s'hi difumina. Per tant, quan arribarà el moment, ojalà arribés el moment de poder fer aquesta política, que jo no voldria que la gent se confongués. És a dir, no poden confondre a la gent per a res. Si t'hi dir les coses clares, i què és el que comporta ser un estat independent, si està forma part dins d'Europa, si no està dins d'Europa, si podrà tindre l'euro, que segurament que el pot tindre, com Andorra o com San Marino o el que sigui, però no tindrà dret a decidir per la política fiscal. Fins totes aquestes coses, si t'he d'explicar, quan una persona vol tindre un vot en tendència, tenen que explicar els pros i els contres, però contrastat. I per tant, jo que sigui el que Déu vulgui, i menys ho creiem, però el que Déu vulgui, però sobretot que la gent no la confonguin. Això és el que jo voldria, que no la confonguessin per a res.
Antonio.
Amb això som hem entrat en una discussió que podríem estar hores i hores, i és una mica complicat. És una mica complicat perquè realment estem parlant d'una decisió que no es pren des d'un punt de vista objectiu i racional, perquè és quasi impossible que les persones puguin tindre al seu abast tota la informació objectiva que necessitarien per prendre una decisió. perquè els millors de comunicació siguin d'una tendència o siguin de l'altra, i això no ho hem de negar, donen una determinada informació que va cap en un sentit o que va cap a l'altre sentit. I llavors la persona que ha de prendre la decisió realment no té tots els elements de judici per a prendre una decisió objectiva. I ja estem parlant de una, prendre una decisió que comportaria la creació d'un estat nou. Per altra banda, estem en una situació de crisi econòmica portada per estos polítics que s'han aferrat ara a la bandera de la independència, quan fa poc no ho eren. Bàsicament l'únic partit que ha sigut independentista des del principi fins ara ha sigut Esquerra Republicana. Els altres partits no ho han sigut, el que passa que davant de la situació econòmica, i com que no sabem donar, tots els polítics no sabem donar una resposta als problemes dels ciutadans, no sabem donar una resposta als problemes dels ciutadans, el que ha passat, que, i això no és que ho digui jo, sinó simplement ja ha sortit moltes vegades per la premsa, que llavors han llançat l'opció de que la independència ens solucionarà la vida, que entrarem en un país d'Alícia, en el País de les Meravelles, i que això tot seran flors i violes, quan la gent realment no sap i no tindrà tots els elements de judici. Llavors la decisió que se'ns demana que prenguéssim al poble de català, de Catalunya, al poble català, els ciutadans de l'Ametlla de Mar i de tota Catalunya, està basat pràcticament, perquè això és, no és que ho digui jo, és un sentiment. Una cosa objectiva, tangible, amb unes conseqüències, amb uns pros i amb uns contres, que difícilment poques persones arribaran a tindre tota la informació real de la situació que es podria donar en un sentit o en un altre, i que la decisió se prendrà a partir no d'aquest fet objectiu, sinó d'un sentiment. Jo crec que d'alguna manera és molt perillós. Per què? Perquè els sentiments tots sabem que canvien, tots a les vides privades, que canvien els sentiments. A vegades ens pensem
el raonament no, eh? El sentiment sí.
Exacte, els sentiments canvien, i el que avui ens sembla que és una cosa magnífica, que és una cosa estupenda a nivell privat, al cap de 3 o 4 anys resulta que no és tan magnífic i no és tan meravellós. Clar, estem parlant d'un procés d'independència, estem parlant d'una construcció d'un estat que es pren la decisió, si s'arribés a prendre, se pren una decisió a partir d'un sentiment. Sentiments que canvien. És un bon fonament? Pregunto jo, és un bon fonament?
Els sentiments mouen el món, a vegades,
No, l'esperança és el que mou el món. Això ho diria un filòsof alemany que es deia Ernest Bloch, que deia l'esperança és el que maneja el món. A partir d'un sentiment, estem jugant a sentiments, a partir d'un sentiment podem prendre una decisió objectiva. Podem prendre una decisió objectiva? No, perquè el sentiment, quantes vegades a nivell privat mos ha enganyat? Quantes vegades a nivell privat mos ha enganyat? I ara els polítics ens demanen que prenguéssim una decisió quan no tindrem tots els fets objectius. Poca gent sabrà la realitat. Molt poca gent sabrà la realitat. I mos demanen que prenguéssim la decisió a partir d'un sentiment. I jo crec que per aquí és a on pot ser un salt al buit, perillós per tota la societat catalana. Això per un costat, això amb el fet teòric i clar de que hi hagués un estat que ens permetés realitzar la consulta, que no hi haguessin entrebancs, que no hi haguessin cap problema jurídic i que tots fossin flors i violes i dir, escolta, anem a votar. i aniríem, anem a votar sí, però amb aquestes premisses, sapigueu que són aquestes premisses. La gent difícilment, jo el primer, sabrem tot el que hem de saber per a prendre la decisió, i segon, jo el primer també ho prendré a partir d'un sentimentalisme que tenim cap a Catalunya. Però, ojo, és que davant també tenim un altre jugador, eh? No juguem sols, no tenim un camp de futbol i la meitat del camp som jugadors nostres. Allí davant hi ha un altre equip, eh? I Déu-n'hi-do quin equip hi ha. Hi ha tot un estat. Tot un estat amb tots els poders que té un estat. Llavors, per mi, és l'origen del problema quin és? És un problema econòmic. És un problema de que no podem donar sortida a les necessitats dels ciutadans de Catalunya. Avui per avui amb una crisi econòmica. I per això ens decantem cap a una via, que és la via de la independència, però per aconseguir-ho s'ha de basar en una votació que s'ha de prendre a partir, o que es pren la decisió a partir d'un sentiment. Si realment el problema és poder donar sortida a les necessitats dels ciutadans de Catalunya, que este sí que es poden comptar, no és un sentiment. No és, tranquil, no és un sentiment. Se poden comptar, són allò que se'n diem, són quartos, són números, i tenim davant una negociació, sempre ho he dit, amb un estat, amb un altre equip, escolteu, per a solucionar els problemes dels ciutadans de Catalunya avui en dia en una situació de crisi i donar-li sortida a les seues necessitats, no hem de tirar per aquesta via, sinó que el que hem de fer és l'equip que hi ha davant, que és poderós, és molt poderós perquè legalment té la llei i la força. La llei i la força. És entrar en negociacions per aconseguir els recursos necessaris per a donar sortida. Perquè els ciutadans de Catalunya, ja ho sé que això potser els fa gràcia, el que he dit, perquè els ciutadans de Catalunya, i acabo, els ciutadans de Catalunya estan recibint o estan patint unes mancances socials que en part estan degudes per les decisions dels polítics d'aquí a Catalunya. Estem pagant 6 milions d'euros diaris d'interessos de la deuda pública catalana, motivat per una sèrie de decisions. I si no estiguessin pagant aquesta deuta, moltes retallades no caldrien. I els polítics s'amaguen a la independència.
Jo els agrairia que féssim les intervencions més curtes, perquè han passat una mitja de més de 5 minuts per intervenció. Per tant, les hem de fer la meitat més curtes per donar més aire al debat. Però sí que hi ha una reflexió clara, és a dir, segurament hi ha molta més gent que votaria independència ara que abans, i que no és independentista de sentiment, però sí. Això ha provocat alguna cosa, i possiblement en els últims anys l'Estat està sent una màquina de fabricar independentistes, perquè les negociacions a les que vostè parla potser no han arribat a bon port, perquè no s'ha sabut negociar, també pot ser pel que siga, però sí que hi ha molt d'empipat o emprenyat en com tracta l'Estat espanyol a Catalunya, i possiblement aquí tinguen raó tots, no? De dir, home, independentistes, sí, però no n'hi ha tants com per a que... Però sempre que féssim les intervencions molt més curtes, eh?
Sí, evidentment que quan s'arriba a una situació d'un independentisme, diguéssim, sentimental, que estic d'acord amb la reflexió que ha fet Antonio Espuny, no és real, els reals són els que representa Esquerra Republicana, no és real, però això porta a un descontent, i això fa incrementar el tema del sentit de independència per tindre un finançament més just o un tractament més just. Això és evident i és raonable, no? Però això és efímer també, eh? Això és efímer, és efímer. És efímer perquè d'aquí dos anys, suposant, i ojalà fos així, que l'economia millorés moltíssim, el suflé baixaria bastant. Això vol dir que moltes famílies tindrien treball, i per tant això és així. I Esquerra Republicana, doncs, hi ha qui dir-ho sempre, és el que ha defensat sempre, és allò, i per tant és el que segueix la línia de tota la seva història, i per tant aquí jo no tinc a dir-te res, sinó que endavant i intentar-ho. Però bé, bueno, amb el que ha dit Franquín. A veure, escolta, evidentment que això influeix, Però aquí el senyor Espuny ha dit una cosa dels mitjans de comunicació. Jo, la veritat, no veig una certa neutralitat en els mitjans de comunicació aquí a la casa nostra. Jo no els veig. I per què no els veig? Perquè, a veure, canvies, poses 8 euros, catalanes, eh? Poses TV3. Escolta, la tendència sempre és la mateixa. La tendència sempre és la mateixa. I clar, i mires, dius, escolta, com pot ser això? Ostres! I vaig al boletí oficial de la Generalitat i miro, subvencions de la Generalitat als mitjans de comunicació. I ho trac, saps? Ho trac. Grup Godó, 1.451.000 euros. Hermes El Punt, 1.278.000 euros. Grup Zeta, 1.096.000 euros. Diari Ara, 657.000 euros. Grup Mell, que és el diari Girona, Televisió de Manresa, Regió 7, 443.000 euros. Diari Segre, 190.000, i Diari Nou, 134.000. És a dir, que del 2011 al 2012 la Generalitat va augmentar de 6 milions d'euros a 9.400.000 euros, un 57% als mitjans de comunicació. A veure, com pot haver una neutralitat, objectivitat, quan està subvencionada? Això també ha influït. Influeix per culpa dels miopes de Madrid, diguem-ho així, i també influeix perquè això és una càrrega contínua, 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 contínua. Inclús, us diré, no perquè allí se practica, sinó inclús als tres nens que enguany tinc jo de 10 anys que me pregunten, i en una situació molt complicada, me pregunten si jo sóc partidari de la independència, cosa que tinc a desviar de la manera més per no fer càtedra de res. Estes crios ha entrat la febre. Això no és normal. Això no és normal. I com que no és normal, jo ho tinc a dir i comparteixo una raó que ha dit abans l'Antonio Espuny. Els mitjans de comunicació juguen molt a Catalunya a les seues asques perquè són panxes agraïdes.
No,
si aquí estem patint problemes econòmics, com pot ser que del 2011 al 2012 s'augmenti un 57%? Fent retallades a sanitat, al meu sou de funcionari i a tot això. Això no té sentit. I, per tant, tot culpa de Madrid no és, que en té molta, però no és tot. Ha hagut una mala gestió. I et diré més que tot també és una reflexió d'un indignat, que ara parlo com a indignat. I me n'entero que avui m'he enterat de que la Generalitat ha reservat un palco al Liceu per al president de la Generalitat en un contracte anual de 83.104.000 euros i ben inclòs. Això és vergonyós. Això és vergonyós. Per tant, no miréssim tant cap a fora, que és veritat, que aquí a casa gestionem millor els recursos, gestionem millor per la part social. Que a nosaltres ens han retallat una paga en guany, el senyor Zapatero ens va reduir un 5%, el senyor Rajoy ens va fotre una paga, en guany ens han fotut una paga i l'any que ve ens fotran una altra paga. Vull dir, i aquí ve que les subvencions que hi ha, i escolta, anem a veure. L'aspecte social també té que fer veure molt en el sentit de la independència, és això que volia arribar, que l'aspecte social de la situació de cada un és difímera, perquè aquesta situació la gent parla per la butxaca, que en aquest cas està molt
insistixo en la brevetat de les intervencions.
Jo el primer que et voldria dir ara, contestant a les mitjans informatius, Joan i Antonio, és que a Catalunya, per exemple, la quota de TV3 és un 17% entre totes les televisions. Estem parlant d'un 17%, això ho hauries de tenir ben clar. O sigui, si tenim un 45% d'independentistes, els hem de mirar Antena 3 o Telecinco. La segona televisió més mirada que Catalunya és Telecinco.
Programes basura.
Bueno, tot el que tu vulguis.
Programes basura.
Però la gent mira. El segon telediari més vist és el de la segona. El de la segona, el segon telediari, el primer telediari és TV3. O de TV3, els segons telediaris és de la segona, ja s'ha dit les quotes de pantalla, però sin embargo hi ha moltíssima més gent independentista. No crec que féssim, jo, vaja, això lo dels mitjans informatius se feia abans en el tercer, fa 40 anys enrere, manipulant. Jo penso que no, vull dir, no dic que hi hagin mitjans a Madrid que només cal veure la tele, allò sí que són programes basura, aquells debats polítics contaminants i que fomenten l'odi, que aquí no he vist mai allò fomentar l'odi. dir, impostos van això sí que són programes basura.
Per exemple, Telemadrid.
Una part dels meus impostos van aquí.
Una part dels teus impostos
van aquí. I els meus se'n van a Madrid i no tornen.
I hi ha una part que se'n va a Madrid també.
Manipular una miqueta.
Els meus impostos també se'n van a Madrid i no tornen.
Tu saps? Tu saps? Telemadura
que...
Sí,
també se m'acaba parlant, Joan.
Home, per favor.
Ni parlarem d'això.
Joan, si em parla que jo t'he dit a parlar,
no, però parlem d'això, perquè això de l'aspecte social no en parlem i hem de parlar molt de com se gasten els diners, eh? De com se gasten. I aquí només parlem de la independència i l'aspecte social i parlem poc, eh?
Vicent.
Ah, bueno, jo torno a comentar les quotes de lo que estava parlant.
Amb el suport teu.
Jo ho faré després igual, que m'he mossegat la llengua molt, com parlaves.
Moltes vegades he estat callat aquí, perquè us he deixat d'una marxa, no?
Però perquè
una persona, estic parlant
com indignat... M'he mossegat la llengua i respectava tot.
No, estic parlant com indignat perquè els recursos meus, que vull que siguin millors per Catalunya, també se malbaraten, eh?
Jo penso que fa 3 anys que també estic a Menere, estic cobrant una part de l'atur i una part treballant, mentre veig que altres comunitats estan baixant els impostos a costelles de tots els catalans, eh?
D'acord, et dono tota la raó.
Ah, veurem.
Te dono tota la raó.
Ah, bueno,
tota
pues,
raó. Pues, però te mira una miqueta per casa nostra.
No, és per casa meva que s'hi mira. La millor manera, la millor manera és la independència del meu pare.
També et vull sentir una crítica dels pocs recursos que hi ha, dels pocs, s'utilitzen malament en aquest aspecte. A casa nostra, fes autocrítica. Jo te criticaré tot el de Madrid o d'Extremadura. Tot això, jo t'ho puc criticar i molt. I molt. Inclús en el pla de finançament i tot. Amb això te donaré tota la raó. Tota. Però a casa nostra no s'ha gestionat bé tampoc els diners, eh?
Mira, fem intervencions curtes, per favor. Ah, perquè és que
com parlàvem no, així...
Més de la meitat del debat sí, en intervencions.
Si ens respectem els sols nostres, doncs encara més, perquè després comencem sempre igual. No? Una, com parlàvem dels mitjans informatius, me torno a retractar, que crec jo que els mitjans catalans són avui per avui, dels meus objectius, que pot senyar a l'estat espanyol, en diferència. I només cal pensar-te i recordar temps atrás, mentre la televisió espanyola, el govern del Partit Popular, estava dient que era ETA, a moltes televisions del món i sobretot la catalana estaven dient que havia sigut un atemptat del CAI. Només cal recordar, eh? Vull dir que això deixem-ho allà per ben clar i mirem temps enrere.
Parlant dels recursos dels
bueno, jo t'estic dient de l'objectivitat de la TAM.
No, dels recursos.
Bueno, com parlàvem, a veure, l'Antonio mos havia parlat de sentiments. I tu saps, Antonio, que la gent d'esquerra sempre ens hem mogut per sentiments, però cada dia també ens movem per objectius, no? Els catalans cada dia se fan independistes quan surten fora. Ve un quilòmetre d'AVE, que no passa ningú, i aquí, des de Barcelona, que encara no es pot anar a la frontera. O veus que, per exemple, el 70% o el 80% de les autopistes de la resta de l'Estat són gratuïtes i aquí totes són pagant. Totes són pagant, o una majoria són pagant, no? I clar, això que la gent a vegades potser ho deixava de banda, però ara cada dia pues, ho sabem més, no? O com per exemple ara veuen les infraestructures, és una de les comunitats que rebrà menys diners per infraestructura quan mos veuen un munt de diners de l'addicional, som un dels estats una de les comunitats que aporta més diners, a l'estat en rep menys, no? Veure com per exemple ara volen canviar el tema de l'aeroport, perquè a Madrid aquest any ha rebut menys, ara ja volen canviar les lleis per a fotre-los més viatges a Barcelona, i això ja la gent penso que comença a estar farta, no? Una de les principals coses que crec que la gent d'Espanya, sobretot els governs espanyols, perquè tant si ha sigut el socialista com el Partit Popular, només cal veure ara l'últim exemple. El Partit Socialista se'n va al seu partit però se queda el federalisme. Quan ells no vam tindre ni nassos a aprovar un estatut i li van passar tot el que van poder i més per aquell estatut. Lo van retallar, això ho feia el Partit Socialista a los vots del PSC, valgui a dir, també. I veure com l'Alicia Sánchez Camacho se va buscar un tracte singular per a Catalunya, un pacte fiscal singular o un nou finançament singular, i el seu partit no li fa ni punyetero cas. I això és el diàleg que volem refiar nosaltres d'Espanya. Jo penso que s'han agotat totes les vies i crec que com a català, jo... Hi ha per sentiments, però també per motius objectius, jo me penso que només tenim una via, i és anar a preguntar al poble i que el poble decideixi si vol seguir Espanya o no vol seguir. I crec que només ja sabia, i deixarem de banda els invents de Durant, que aquest home jo encara no l'he entès, de quin partit és, si és de Convergència o és d'Unió.
No ho sé,
deixem una.
És la història de Convergència.
Sí, és el segon partit més vell de Catalunya. Per uns mesos és Esquerra el primer i uns mesos d'això. I també va tindre fusillats dirigents tant per una banda com per l'altra, vull dir. sí, tens la seva història, però sí. Los, a vegades els dirigents, els dirigents dels seus partits no
aquests no els han fet.
No fan honor a lo que és la història real del partit, vull dir, això segurament ha hagut passar a molts partits, vull dir, inclús lo nostre, per dir una cosa, no, al llarg de la història.
Si aixequessin lo cap aquells homes que van fundar els partits. Si aixequessin lo cap aquells homes.
Ja.
Macià, Carrasco i Folguera i tota aquesta gent.
I lo principal que crec que ens han de donar compte de que la democràcia és la cosa millor que hi ha, la millor cosa que pot passar en un país. I com està passant ara a la Gran Bretanya, que poden fer tranquil·lament una consulta, que probablement diuen que ni guanyarà, però la estan fent, la faran. I allí ningú està dient si no entraran a Europa, no entraran a Europa. I aquí ens estan ficant la por, com diria ell, no tenim la informació, ens estan ficant la por a Madrid de que si no tindreu l'euro, que si no sereu a Europa, que si no sé què, que si cridem dos països que van fer unes petites declaracions, ja els van cridar consultes als seus ambaixadors, a Lituània i a Estònia, per dir-los, eps, assereneu-se que nosaltres tenim uns negocis amb altres, vull dir que...
Vicent, la política de la por... Un incís, o més un
incís? Sí.
Tenim la gran sort de que estem a Europa i no ens ha resultat massa Europa, perquè, bueno, jo em pensava que Europa seria, la comunitat europea, algo millor. Veurem si més endavant ho és, però jo em pensava... Però per una cosa sí, que estem bé. Almenys els tanques no ens vindran, perquè si no ja els tindríem aquí, si no estiguéssim a Europa. Home, clar que sí. No m'he passat.
Perquè tu saps...
No. Vau veure ahir les declaracions de...
Sí, però... No cal els tanques. No calen els tanques. No cal cap de tanques.
Si hagués sigut president del govern, segur que no els hagués fet.
Jo crec que...
I aquí, quan tothom abandona el càrrec, diu el que vol, eh?
Voleu que us digui una cosa? Jo crec que el sentiment és algo molt important. Els sentiments mouen el món. Que els sentiments a vegades porten a grans equivocacions, també. Amb això us donaré la raó. Però sense els sentiments no hagués canviat res del món. La gana i els sentiments és el que han canviat el món. Perquè les revolucions s'han fet per la misèria, per la gana. Aquí, i pel sentiment.
Mira, no n'hi havia cap de sentiment a la Revolució Francesa. L'únic que hi havia era el preu del pa. El preu del pa, que era un preu prohibitiu, i la gent se va tirar al carrer. No n'hi havia cap de sentiment, no volien saber res.
Pues
tres quartos del mateix. Per lo tant, el sentiment l'hem de deixar. Saps quan hi ha hagut sentiments? Saps quan ha hagut una guerra conseqüències negatives per les societats? Mira, la Segona Guerra Mundial. Un sentiment de la gran Alemanya. Un sentiment.
Sí.
Lo que mira el temps va portar. Un sentiment. Les decisions...
Va anar contra un govern establert i la república...
Sí, però saps quan va saltar l'exèrcit? Saps quan va saltar l'exèrcit? Que parlaves ara dels tanques. Saps quan va saltar l'exèrcit? El 35 o 36, vaiga?
El 36...
El 35 a les eleccions, guanya el Front Popular, a l'últim del 35 guanya el Front Popular. I llavors se col·lectivitzen moltes fàbriques i s'expropien moltes finques. Quan se va tocar la propietat, va saltar l'exèrcit. No n'hi havia cap de sentiment allí. Hi havia coses objectives perquè se van prendre. No el sentiment, el sentiment de la propietat no existeix. El sentiment de la propietat no existeix. Existeix la propietat o no la propietat, però el sentiment de la propietat no existeix. Tan pront es van tocar les propietats, va saltar l'exèrcit. No per sentiment de la gran Espanya ni de Llotes, allò estava allí latent, ho van mantindre, però tan pront van tocar algo objectiu i van dir, se toca la propietat, els pagesos se van repartir, en un dia es van repartir no sé quantes mil hectàrees.
Molts pagesos es morien de
gana. Jo se'l recomano, un llibre boníssim que és de George Malefaki, que es diu La reforma agrària en Espanya, que és brutal, que explica tot el que va passar, com van anar després els fusillaments, i després a les zones industrials com se van expropiar els propietaris de les fàbriques i automàticament estos van saltar i van dir, ei, nois,
l'exèrcit...
Que això és sagrat.
Sí.
No de sentimentalisme. Els propietaris de les fàbriques, el sentimentalisme català i el catalanisme i tot això, se'ls hi va acabar de cop.
però
se'ls va acabar de cop, se van aferrar els propietaris de les fàbriques aquí a Catalunya, se van aferrar a Franco. Joder, si es van... Perdoneu l'expressió. I tant que es van aferrar a Franco.
Antonio,
adeu sentiment. I ara estem caminant pel mateix camí. Deixem les coses clares i sapiguem amb el que juguem i amb qui juguem.
Jo crec que...
Penseu que hi ha un altre equip davant.
Fas un discurs molt garantista, no?
Això va acabar de parlar l'americà.
Això ho tenim molt clar. De que davant hi ha un altre equip i que jo sóc la primera, sempre he sigut una persona pactista i crec que és millor un mal acord que no acabar barallats, però d'aquí a que s'ho portis tot i no es pugui sortir del cau en el que estàs, no. Jo crec que ells mateixos han fet que la gent sigui independentista i això és una equivocació que encara no veuen, perquè encara estan a temps de rectificar.
Amb això estic d'acord.
Estan d'acord. Encara poden rectificar, però no es veu cap moviment que vagi cap a aquest cantó. Doncs la gent se radicalitza i el que abans només era un sentiment, doncs és un sentiment, una ofensa, i la gent... Una necessitat, una miqueta de tot. Una miqueta de tot.
Cuidado, perquè això... Cuidado, que la mateixa manera que pot tindre un maltractament entre cometes, la comunitat autònoma o Catalunya, el nostre país,
sí.
Unes falses esperances també pot crear molta frustració.
Això no entenc que no.
No, però aquí els responsables d'aquí a casa nostra, jo faig molta responsabilitat al govern, no al govern central, a l'Estat, al govern central. Que, però hi ha una cosa que és important. A veure, jo us ho vaig dir una vegada, que ja reconeixer que té que haver un punt i a part. El que passa és que ens trobem amb un problema que no hi ha diners. Ara se vol ja... Enguany s'acaba el del fons de... lo de aportació de les comunitats autònomes s'acaba enguany,
FLAP,
clar, i tenen que fer
FLAP,
i li pregunten bueno, si s'acaba, que li queden 3 mesos, quin FLAP haurà? Diu, bueno, han tastat uns diners per a fer el FLAP, perquè si podem parlar a Catalunya li podem donar tant, però si no hi ha diners tots són números ficticis. Per tant, és una mala situació que l'estem passant tothom, tothom. Vull dir, això ho hem d'entendre, que és així. Llavors, este fons, que digués, han fet un punt i a part, correcte, doncs podem fer un punt i a part, però fins ara tot era en connivència amb els governs diferents de la Generalitat, que es van acceptar, l'últim que es va renovar va ser el 2009 o el 2013, que ho honrava el tripartit, i aquí va vindre el senyor Carod Rovira, s'ho vaig dir una vegada, que això no ho podeu desmentir, que és veritat, han aconseguit per Catalunya més 2.300 milions més, perquè van millorar el finançament de Catalunya. Això ho hem acceptat tots, ara posaran les balances fiscals a final d'any, se compromet a traure-les, bueno, ja veurem, se van treure el 2005, i ara a final d'any se tornen a traure, transparència per a veure com està la situació. A veure, jo des del punt de vista personal, i no polític sinó personal, evidentment que Catalunya no pot seguir en tres aspectes. Primera, diràs, t'estàs monologant com el tema de la Sánchez Camacho. No, estic parlant com en Joan Font. Jo, sigui el mateix sistema de finançament, no estic d'acord com a català. No estic d'acord. Si tinc que posar un límit a la solidaritat, un límit. Si tinc que posar també una situació de que aquesta solidaritat si tinc que ser en caràcter finalista, per saber on van les altres comunitats, no s'ho poden gastar en el que volen, sinó s'ho poden gastar en coses que siguin útils per tota la comunitat i no posant diners en llocs poc transparents. I tercera, que això és evident, el tema de l'ordinalitat. El tema de l'ordinalitat, això és un agravi molt greu i aquí sí. No hem parlat. És a dir, Catalunya és la tercera que aporta més, però la deu en rebre. Això no pot ser, això es té que regular. Si és la tercera, té que ser la tercera. No la novena ni la desena. T'està parlant Joan Font, us estic parlant Joan Font. Per tant, això es té que corregir i molt. Ara tenim més de temps per poder corregir això, però el problema, tenim que ser sincers, han d'estar els diners. Han d'estar els diners. Perquè si tenim que corregir aquestes coses i posar números perquè després no surtin, és un flash pressupostos. I ara estem en una situació complicada i difícil. Difícil com ha estat, que inclou Catalunya, que també té la seva complicitat en el tema de la situació que estem passant, perquè això és, ja no és un tema ja de sigut bona gestió i no, que no entraré aquí, sinó que ara com se menja això? Si a tu et diuen, te donaré, mira, si la Generalitat de Catalunya pues, n'aportava 16.000, doncs li donarem 8.000, en tenim prou, i els altres, però on estan els 16.000? On estan? Si Espanya té un dèficit descomunal, si té un endeutament...
A les línies de l'AVE, està?
Això està fet. No podem anar a marxa enrere. Ja no podem anar a marxa enrere. Estem mirant d'intentar, a través del diàleg, que Catalunya tingui, per almenys per a mi, un millor tractament econòmic i financer. Això estic parlant jo. Jo crec que per separats penso personalment, i ho dic amb tota la sinceritat, no guanyarà ningú, no guanyarà ningú, no guanyarà ningú.
En tot cas, avui Rajoy dia que no hi hauria intercanvi de cromos. Vam estar una setmana parlant de la Catalunya silenciosa,
sí,
que es deixava sentir.
Sí, d'acord, no haurà intercanvis de cromos perquè, escolta, aquí també tenim que mirar els moviments polítics d'aquí. Escolta,
Rajoy,
a una comunitat de Madrid com a Balears que porten més que Catalunya, però que sigui, que li digui que tinc un tracte... Això, ho tenim que entendre, que viure una mateixa germana a un germà que li digues jo te'n dono més i tu te'n trec més. Això és complicat. No és fàcil, això, el problema del PP, perquè és el que governa. I governa amb aquesta majoria de comunitats. Per tant, jo estic parlant que si tenim que buscar un model diferenciat per Catalunya, han d'estar els diners. Han d'estar. Diuen que han tocat fondo. Vale. I jo pregunto, i els anys per a poder remuntar aquesta recessió, quan tardarem? Quan tindrem productivitat? Això jo no ho sé. Jo no ho sé.
Ens queden 10 minutets de xerrada, per tant els demano brevetat, solidaritat i he tret damunt de la taula, sí, perquè és que hem de parlar tots d'un últim tema, que és el tema de les manifestacions, de les comparatives. No vull parlar dels números, no vull parlar dels números, però sí que vull parlar de si finalment esta Catalunya silenciosa se va fer sentir el 12 d'octubre o no.
Jo,
el més fàcil seria anar a votar.
Deixeu parlar a l'Antonio.
Sí.
No, jo crec que això és un fet per mi, entre cometes, és un fet anecdòtic, que davant de tot el que s'ha fet per part de les promocions a través de l'apoio o no l'apoio institucional i dels mitjans de comunicació, pues bueno, pues ara ha sortit una sèrie de gent que diu, bueno, escolta, jo no em vull separar, jo vull continuar estant formant part de l'estat espanyol amb totes les, canviant les condicions que siguin necessàries per a millorar i donar sortida a les necessitats dels ciutadans de Catalunya, però el fet de trencar a mi no m'interessa o no vull, perquè de la mateixa manera que unes persones tenen un sentiment d'independentisme, hi ha unes altres persones que tenen aquest sentiment de pertànyer a l'estat espanyol o a la nació espanyola, com li vulguin
dir,
no.
I tot és lògic.
Jo penso que a aquest nivell no li dono tanta importància, amb el sentit de que, bueno, van ser les que van ser, i jo crec que no tampoc anirà massa, perquè tota aquesta gent unionista saben que és el que s'ha dit abans, i no és que a mi m'agradi, és que jo quan faig de l'abogador, quan dic que davant tenim en un estat, jo estic fent d'abogador del diablo en aquest aspecte, perquè diria, escolteu, xiquets, no és tan unilateral, el poble de Catalunya va votar, convocarem un referèndum, no, és que amb un decret llei de Madrid eliminen la Generalitat, nombren a dos o tres administradors i s'ha acabat, com va passar el Plan Ibarretxe, que ha desaparegut en combat, ja ningú parla, perquè volia fer un referèndum del mateix estil que es pretenia fer aquí a Catalunya. Per tant, sabíem, aquestes manifestacions no crec que siguin molt demostratives, perquè tota aquesta gent que continua sent unionista saben que tenen tota l'estructura de l'Estat, que al seu moment actuarà. I ja està, no tenen la necessitat, com els independentistes, d'expressar-se i de dir, ei, som tants. No, perquè no val a contraposar. A la carretera van sortir 2 milions i allí n'eren 100.000. No val, perquè molta gent es va quedar. Aviam, molta gent unionista, o com li volguéssiu dir, jo no sóc unionista. Voldria les coses de diferent manera. Com està?
Jo tampoc m'hi considero unionista. Sigui tal com està.
Però, no estic d'acord. Este gent, doncs, bueno...
Seguint el mateix sistema d'autonomia actual, jo no estic d'acord.
Per avui jo trobo que...
Em considero unionista. Híbrid, si cas m'hi considero híbrid, un bord, saps? Un bord. Em considero un bord. Jo mateix, un bord.
Home, jo tampoc m'hi considero unionista, com podeu entendre, però si una cosa podem destacar tant de la Via Catalana com de l'última manifestació del 12 d'octubre va ser el civisme de les dues. Vull dir, crec que és important que la gent que es pugui manifestar, doncs que no molesti els altres, perquè la llibertat d'un comença d'acabar la de l'altre, i això ho hem de tindre tots ben d'això, perquè no hi ha cap idea que valgui un tiro. que això hi ha gent que aquí, hi ha gent que aquí a l'estat espanyol ho ha fet, i crec que no és lo, no és lo camí a seguir, que el camí de les idees és molt bonic, i el millor camí de les idees és no entrar en guerra de xifres, i com ben dir el president Mas, és preguntar a la gent, preguntar a la gent, i aquí, i aquí
no falla, no?
I que
i després no hi haurà res a dir.
Aquí tots diuen uns números, Vicent, i ningú diu la veritat.
I que l'estat espanyol ha de prendre nota, tant com la Unió Europea, i de permetre un referèndum legal i crec que vinculant, com està passant a, que està passant al Regne Unit, a l'Escòcia, i crec que hauria de passar aquí, i és la millor manera de que tot de dos idees que es puguin enfrontar lliurement i democràticament, per sí o per no.
I el... Escòcia no té una constitució.
I el, i el...
No, la tindrà així,
no,
si
s'ho no, no té una constitució. No en té constitució.
Escòcia no, però ara el Regne Unit.
No té constitució.
Però bueno, la Constitució, Joan, no, Joan, la Constitució en 15 minuts se va canviar perquè va interessar per entrar a, ara que va veure el començament de la crisi. En 15 minuts.
Mira,
els dos partits grans,
Joan,
el Partit Popular,
democràticament van votar o no?
Sí, bueno, sí, representants, no, los representants dels
que democràticament va votar, o estan en legitimitat de fer això.
Sí, evidentment. Però vull dir que si es vol canviar la Constitució perquè es pugui fer el referèndum, sí, és que hi ha gent que diu que la mateixa Constitució
ho pot fer.
Ho pot fer. El que passa és que si el polític no li interessa, pues, no ho deixaré.
La independència ho acceptaria perquè la majoria ho ha decidit. A democràcia és així.
És la democràcia,
respectar
això?
La majoria. I això ho hem de veure d'esta manera.
Per l'estat espanyol acceptaria unes eleccions plebiscitàries?
Jo no ho sé si ho acceptaria o no ho acceptaria.
No acceptaria.
Jo no he dit encara oficialment, no he vist oficialment, que diguen no, he dit veus, he sentit veus d'un ministre, d'un cap de l'oposició que Rubalcaba, que hi ha una altra via, i també s'apunta a una altra via. Aquí hi ha tres vies, o quatre, o cinc, al final jo no sé quantes vies hi ha. Però bueno, al final la gent queda marejada. Mira, saps que té una cosa, Vicent? Jo avui estic parlant, els mestres parlem i tot això, no? Vull dir, la gent ja està una miqueta farta d'això. O sigui, a vegades, tant de caldo, un se pot ofegar. Entens què vull dir? La gent ja comença a estar farta. I volen solucions...
I sobretot quan veus declaracions com les de Huert, i ministres, i presidents, i...
Vicent, el que sigui. Però sentir el mateix, que és la independència aquí. La gent ja cansa. Ja cansa, et parlo de gent que està formada ja, culturalment parlant, eh? Ja estem cansats, ja ni parlem d'això, ja. T'ho dic sincerament, fem un cafè, ja ni parlem. Parlem de temes que ens ocupen, com el tema Càstor, que aquí no s'ha tocat, que ens ha preocupat d'un territori ben a prop, o es preocupen coses que ens fotran la paga ara al mes que ve, vull dir, l'any que ve tenim menys mestres que l'any passat, tenim més alumnes que l'any passat, cada un al seu àmbit, i això el que interessa la gent és el problema social que vivim. Això ja... S'ha parlat del tema de independència, però jo això ja avorrix, ja t'ho dic, no ho dic per mi la meva veu, creu-me que ho dic per la meva veu, que ja no en parlem. I mira que allà...
Jo crec que la independència cada dia està més viva,
eh? Deixeu parlar a la Mari Carme.
No, jo només...
No és actualitat,
jo. Jo només vull dir, jo crec que continua siguent actualitat, i crec que el gran fallo del govern central és no donar-se en compte de que això és important, que tanta gent se mobilitzi i que hi hagi tanta gent cremada, tindrien que fer alguna cosa. El Canadà, amb el Quebec, van votar. El Quebec no va guanyar per pèls, eh?
Però, per dos cops.
Per dos cops. Però tu vas al Canadà i només veus lletreros, us estimem, no us n'aneu, la gent posats en francès, dintre del Canadà, anglòfil. I veus que aquella gent els cuiden en els altres, els hi posen més empresa. En aquí sembla que...
Al revés.
Al revés. Al revés, jo crec que és la gran equivocació de l'estat central. Jo crec que no hi hauria tanta gent independentista...
I dels polítics catalans, quan han aconseguit
alguna
cosa... Què he aconseguit? No, escolta, calla teu...
La història està aquí.
Exacte. Calla teu...
Sí,
més que tu.
Puja el Cove.
I aquell diu...
Pactisme, pactisme.
Me preu els recursos.
Però això no
podem renunciar, saben que no els hi prenem.
Això no podem renunciar perquè tots els nostres representants a nivell gran ho han fet.
Ho han fet.
I ho han compartit. Això no, ara diguéssim, canviem el model? Vale. Canviem el sistema? Vale.
Sí.
Però no renunciéssim al passat, perquè aquí venien, tant uns com els altres, han pogut traure 2,5 milions del govern central.
Sí.
Això no ho renuncies, perquè això està ple
de vent. Potser estem cansats de tenir que anar a demanar diners que són nostres. Potser estem cansats. Potser també estem cansats. La gent, i després els nostres polítics, si ho fan malament, els castigarem a les urnes, que és el lloc que s'ha de castigar.
I ja està. Que està jubilat, que és Jordi Pujol, sempre diria, no, a mi m'és més còmode pactar que pas tindre responsabilitats. Això ho ha dit en les seues memòries, i per tant, això del peix al cove ara ha canviat, perquè ja no és president de la Generalitat. I això és molt fàcil. Quan un té un càrrec polític en responsabilitat, no diu el que pensa. No diu el que pensa. Això ho sabem tots, que no diem el que pensem. En una tertúlia podem dir coses, però amb un micròfon davant ens ho mirem molt, o almenys políticament ho fem correcte. Per tant, escolta, ja ha anat bé això. I el tripartit també ja ha anat bé, mentre sabia això el senyor Zapater. Ja ha anat bé. I escolta, aquí venien i es feien la foto al Majestic, uns al Majestic, l'altre pues, venia, pues, escolta, el millor finançament de Zapatero, 2.300 milions d'euros més. Escolta, això no podem renunciar mai. Ara, que podem fer un punt i seguit en un millor finançament per Catalunya sense cap trauma de trencadisses i tot això, en diàleg, en números al davant, a les balances fiscals, esperarem les balances fiscals com queden, perquè això és un punt de partida molt important.
Sí, però ara què ho fa? Davant la possibilitat d'aparèixer que és una baixada de pantalons perquè aquí Catalunya s'ha aixecat.
Amb la situació que estem vivint de moltes famílies a l'atur, de moltíssimes famílies a l'atur, i no hi ha diners, i encara la recuperació econòmica no hi és, o la veiem lluny, com podem parlar d'aquestes coses que no són reals? No són reals, però tu pots partir un pastís imaginari. Vale, parlem-ne. Pues ara és el moment de relançar l'economia, de buscar que l'economia de tot l'Estat, inclús Catalunya, sigui millor. Els indicis sembla que això ha tocat peu, ha tocat fondo. Però el que tardarem, no ho sé, depèn de la fondària que hem caigut. I això és una prioritat que estic fent, penso jo. I després tenim temps de parlar, de posar cada un el seu puesto. Ja t'he dit, ni soc unionista personalment, ni sóc separatista, però vull un millor tractament per la meva terra, que és Catalunya.
Pues jo ho deixaria aquí ja. Gràcies als quatre per les vostres opinions i ens trobem d'aquí un meset aproximadament amb altres temes que esperem que hagin evolucionat. Volia treure el tema de la llei verd, però quedaven 10 minuts i amb el que parlen vostès he entès que no valia la pena, perquè si no, en una hora...
Tinc fetge de caducitat.
Així ho han dit els partits polítics de l'oposició.
Sí,
tots,
sí,
per tant, tots. A quin partit està vostè?
No, jo parlo de Joan Font. Saps per què té fetge de caducitat? Perquè una llei tan important com aquesta no la pot fer un grup polític sol.
Hi ha d'haver-hi un consens.
Pues, pot tindre coses en raó o no, però no pot fer un partit polític sol.
Pues, ho deixem aquí, està el pròxim programa.
Bona nit.